Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Quim Torra ha presentat aquest migdia un recurs perquè no considera que la Junta Electoral Central sigui un organisme competent a l'hora de donar l'ordre de retirada dels llaços grocs de les façanes als edificis públics. Ha passat això quan la majoria dels edificis de la Generalitat ja havien retirat, perquè el termini expirava a les 3, els llaços grocs de les seves façanes. A les al·legacions, el president sol·licita que dicti resolució per declarar nul·la la instrucció de la Junta. L'escrit també apel·la a la llibertat d'expressió dels representants institucionals. Us expliquem també que un policia investigat per l'1 d'octubre a Girona declara que els votants duien armes blanques. Ha passat aquest matí, quan han començat les declaracions de 35 policies nacionals imputats pels delictes de lesions i tortures, ara fa 2 anys, en una querella on es recullen les denúncies de més de 200 ferits. Han començat a declarar aquests policies. Hi ha 6 agents citats, tots de la Policia Nacional avui, per les càrregues a l'Escola Verd, a l'Escola Josep Dalmau i Carles i al Servei Municipal d'Ocupació, declaren assistits per un advocat de l'Estat. L'aeroport de Lleida-Alguaire, d'altra banda, ha perdut els esquiadors britànics per aquest hivern a causa de la fallida de Thomas Cook. L'aeroport lleidatà només es queda amb l'activitat del turoperador suec Quality Travel, que transportarà aquest hivern uns 4.000 passatgers. I hem sabut avui que el judici contra els membres de la Mesa del Parlament de Catalunya per un suposat delicte de desobediència ha estat ajornat perquè 2 dels advocats defensors tenen altres vistes programades amb anterioritat. Els advocats d'Anna Simó i Joan Josep Nuet, tots 2 membres de la Mesa de la Cambra sota la presidència de Carme Forcadell, tenien concretament judicis previs. En plana cultural, la sala Domènech i Montaner del recinte modernista de Sant Pau a Barcelona acull a les 8 d'aquest vespre un concert titulat Live Victoria 2019 amb el pianista Cedric Tiberghien i el baríton Stefan De Gut. En plana religiosa, els bisbes de les diòcesis amb seu a Catalunya s'han reunit aquests 2 últims dies a Barcelona en la trobada número 232 de la Tarraconense. Entre altres temes tractats, el bisbe Antoni Vedell, president del Secretariat Interdiocesà de Catequesi, ha presentat el treball que es fa per revitalitzar la catequesi d'infants i joves. D'altra banda, els prelats han rebut la visita d'Enric Puig, secretari general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, que ha presentat un ampli informe sobre la situació de l'ensenyament a casa nostra. A més, el director del Secretariat de Pastoral Obrera, Pepe Rodado, i la presidenta de l'Acció Catòlica Obrera, Maria Martínez, han compartit amb els bisbes les prioritats del curs en aquest àmbit, sobretot l'aprofundiment en la qüestió del treball decent que dona nom tot just a una jornada que es commemora dilluns vinent, com cada 7 d'octubre els últims anys. Finalment, la Tarraconense ha parlat de la propera celebració dels 25 anys del Concili Provincial Tarraconense, celebrat el 1995. Durant tot aquest proper any es faran diverses activitats per commemorar aquella experiència eclesial catalana. Un acte acadèmic a l'Ateneu Universitari Sant Pacià, la reedició comentada dels documents i les resolucions i una missa a la Catedral de Tarragona, la vigília de Pentecosta, són alguns dels actes programats entre el gener i el juny. I encara acabem comentant-vos que el Papa ha consagrat avui el sínode per a l'Amazònia a Francesc d'Assís. Amb una suggestiva celebració als Jardins Vaticans, coincidint amb la Festa del Sant, el pontífex ha posat el sínode sota la intercessió de Sant Francesc. També s'ha plantat un arbre com a símbol de l'ecologia integral, amb terra procedent de l'Amazònia, dels llocs on va viure el també patró dels animals i d'altres zones simbòliques. La cerimònia ha estat marcada per cants, danses i gestos representants de pobles originaris de l'Amazònia, com també acompanyada per les reflexions del cardenal Peter Turkson, prefecte del Dicasteri per al Desenvolupament Humà Integral, i del relator general del sínode, el cardenal Claudio Humes. Fins aquí l'actualitat, de seguida el Mirador, abans el pensament del dia, avui amb el coach Jordi Casado.
Estimada amiga, t'escric aquestes línies per recordar-te. Vull agrair-te tot el que fas per nosaltres. Això sí, quan t'utilitzem bé, perquè quan vols, pots fer molt de mal. Quan et tractem bé, ens enriqueixes, ens apropes i ens generes comprensió. I jo vull agrair-te aquestes hores del matí aquesta tasca tan constructiva i humana que fas. Estimada paraula, gràcies per canviar un moment dolent en un de menys dur. Gràcies per mostrar-me tant només dient un t'estimo o un hola ben cordial. Gràcies per generar consens, diàleg i respecte. Quantes paraules calen per entendre que ets molt important? Una paraula pot fer-nos somriure, una paraula pot generar esperança i una senzilla paraula pot obrir el cor més trist. Dóna vida a les teves paraules i omple de paraules la teva vida.
Ràdio Estel.
I tu, quan pots triar, què escoltes?
Jo, Ràdio Estel.
Sempre?
Cada matí. No falla. Ràdio Estel.
Ràdio Estel. 25 anys amb tu. Els excessos, la pol·lució, els químics que contenen els aliments, tot això s'acumula en el teu cos. Dinametal és un complement natural que afavoreix la depuració del teu organisme. Dinametal t'ajudarà a lluitar contra els agents tòxics del teu entorn. Pren Dinametal i purifica't. Troba Dinametal a Herbolaris i a la teva farmàcia habitual.
La veu dels animals i la natura, un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els divendres a les 8 del vespre. Promogut i produït per ONG ADA.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 7 minuts i mig de les 6. Salutacions també avui del Toni Huguet a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Avui divendres dedicarem el nostre col·loqui, coincidint d'altra banda amb la festa de Sant Francesc d'Assís, al recorregut que pot tenir el procés de destitució de Donald Trump, iniciat ara fa uns dies al Congrés nord-americà i que obre un nou focus d'incertesa per a l'últim any de mandat presidencial que comença ara. La difusió d'una conversa del mandatari amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, en què li demanava el juliol passat que investigués un suposat cas de corrupció que pot afectar una empresa del fill de l'ara candidat demòcrata i exvicepresident Joe Biden, és la clau de tot un terratrèmol polític de conseqüències imprevisibles. Trump, fins i tot, va dir a Zelensky, segons hem sabut, que es posés en contacte amb el seu advocat personal, Rudolph Giuliani, i amb el fiscal general dels Estats Units, William Barr. Totes aquestes acusacions contra el president nord-americà venen d'un denunciant anònim. Deia que Donald Trump està utilitzant el poder del seu càrrec per sol·licitar la interferència d'un país estranger a les eleccions del 2020. El president, en canvi, desafia la pressió acusant d'espia la font que ha denunciat el cas mentre demana un tancament de files del Partit Republicà, del qual comencen a sortir algunes crítiques rellevants. L'impeachment o destitució requerirà una majoria de 2/3 al Senat, percentatge que va impedir, per exemple, que prosperés el 1998, ara fa tot just 21 anys, el procés contra Bill Clinton, que havia estat acusat d'haver mentit sota jurament en el cas de la becària Mònica Lewinsky. Tot i que el cas de Trump sembla més sòlid, els analistes no veuen gens clar que el judici polític, per dir-ho així, pugui acabar amb Trump fora de la Casa Blanca i encara menys a pocs mesos de les eleccions presidencials.
El mirador de l'actualitat.
Ràdio Estel.
També També recordem, d'altra banda, que Donald Trump ha estat notícia en les últimes hores per la guerra comercial dels Estats Units amb la Xina, que pot afectar Europa i particularment l'economia catalana i espanyola. Tenim també ocasió avui de parlar d'aquesta qüestió amb Trump, diguem-ne, que com a protagonista. Ens acompanyen per analitzar aquest tema, d'una banda, Jordi Verdaguer, que és advocat i, entre altres coses, escriptor i president de Barcelona amb Síria. Bona tarda, senyor Verdaguer.
Bona tarda, gràcies per convidar-me. Moltes gràcies.
Gràcies a vostè. També saludem avui Alexander Golovin, analista internacional i membre del grup Catalans Lliures. Bona tarda.
Hola, bona tarda, Ignasi.
Tenim amb nosaltres Salvador Aragonès, periodista, professor emèrit de la Universitat Internacional de Catalunya. Bona tarda.
Bona tarda.
I completem les presentacions. Saludem Mohamed Said Abdeljamid, que és president d'Amics de Palestina a Barcelona. Bona tarda.
Bona tarda.
Bé, què li pot passar a Donald Trump amb aquesta destitució? Hi ha alguna possibilitat? Ara recordàvem que, de fet, no ha estat encara ara, amb més de 150 anys d'història, cap president nord-americà destituït.
Destituït per aquest procediment, eh?
Només Nixon, que va dimitir abans del procés que hauria acabat segurament amb la seva carrera. Bueno, no se sap mai, no? L'any 1974.
No es va votar, no?
Sí. Però els altres van guanyar, com és el cas de Clinton, i encara un més antic, recordeu-ho vostè.
Sí, d'Andrew Jackson, el 1868, si no m'equivoco, que vull dir, l'impeachment va perdre per un sol vot.
Per un sol vot. Bé, i ara què pot passar?
Bueno, anem a veure. Primer cal dir que és un impeachment, no? Perquè l'elector l'oient es posi una mica en funció, no?
Sí, sí, endavant. És un mecanisme de destitució.
L'impeachment és un judici. És un judici polític que es fa al president dels Estats Units, on el Congrés dels Estats Units, el Congrés de Diputats, diria...
Per tant, el poder legislatiu, per entendre's, les dues cambres...
No, el Congrés.
La Cambra de Representants i el Senat.
La Cambra de Representants, diríem, si recull, fa de jutge instructor, recull les dades i si veu que hi ha matèria suficient per implicar, per jutjar el president, doncs llavors ho posa a la Càmera, si ho aprova per majoria, doncs llavors passa al Senat. On? El Senat se constitueix com a jutge, diríem, que és el que... com a jurat, perdó. Uh-huh. I llavors, bueno, això ho presideix el president de la Corte Suprema de Justícia als Estats Units, el judici, i llavors el Senat doncs, fa la seva... El Senat fa jutge, uh-huh. El fiscal és el Congrés dels Diputats i el president té els seus defensors. I allí se celebra el judici. Al final es necessiten els dos terços dels senats. En aquests moments cal dir que la majoria del Senat és republicana. O sigui que, per tant, és difícil que el Partit Republicà es faci harakiri ell mateix, no?
Clar, o sigui, serien, a més, dos terços, i a més, té majoria el Partit Republicà. Gràcies per aquest aclariment. De fet, és l'única possibilitat que té el poder legislatiu als Estats Units de destituir el president, sí. Perquè el president s'elegeix, com sabem tots, directament per separat de les cambres, i per tant... tindria una autonomia pròpia, però en canvi hi ha aquest mecanisme.
Vot popular directe, sí.
Vot popular directe, ja ho sabem bé. Amb els vots electorals ja sabem com funciona. Bé, a banda del que hem comentat...
Tot i així, jo crec que encara que el Senat, diguem, tombés Donald Trump, o que el Senat en un hipotètic cas fos de majoria demòcrata, crec que Donald Trump tampoc, o el Partit Republicà, en el cas que el Senat fos de majoria demòcrata, tampoc seria un drama que, diguem, que l'impeachment tingués èxit. És a dir, si el que estem mirant és que Donald Trump no és un president gaire popular, tampoc és excessivament impopular, però no és popular, però el que encara és més impopular que Donald Trump és l'impeachment. Per tant, els demòcrates, que estan fent una bona campanya, que estan recaptant bé, trencarien la seva idea de campanya i la seva bona projecció fent una mesura que és més impopular que el propi president contra el que s'estan presentant.
Perquè es podria tornar a presentar, Trump, mesos...
Exacte, i per tant això podria reforçar un president que està no està en un moment excel·lent, i a més el que estem veient és que Trump, tota estratègia que sigui polarització, li va bé. Ell no va buscar el votant del centre, el que va és explotar la seva base, que és el que li va fer guanyar a les últimes eleccions, i a més el que estem veient és que en els últims dies, des de que la presidenta de la Cambra de Representants, la Nancy Pelosi, va dir que, diguem-ne, feia els primers passos per poder fer un inici d'impeachment, Donald Trump ha recaptat una quantitat de diners exagerada, en què és rècord, i que la quantitat de diners que ha recaptat és superior a la que han recaptat tots els candidats de les primàries demòcrates. Per tant, és una estratègia que no sembla que estigui funcionant gaire bé els demòcrates, sinó tot el contrari.
Es podria paralitzar l'impeachment? Podria decidir la mateixa Nancy Pelosi?
És un bon negociant.
És un animal polític, podem dir, no? En aquest cas,
un bon financer.
Un bon empresari. Exacte. Bé, en tot cas, ja que hem començat amb dades, quant temps pot acostumar a durar a partir d'ara, si es comença el procediment?
Bueno, també depèn. Crec que no hi ha un temps, uns dies estipulats. També depèn de quan duri el judici, el judici polític en si. Doncs, com deia el Salvador, els membres de la Càmera de Representants són els que fan com de fiscals durant el judici, per tant, doncs es pot allargar doncs, en la
podríem arribar a la campanya electoral de l'any que ve.
Sí.
Bé, més opinions sobre l'impeachment, sobre el que pot passar, ja, sí, ja sabem com és.
Jo creo que los republicanos están en una situación muy delicada ahora. Yo creo que acaba de abrir la caja de Pandora. Todavía no sabemos las conversaciones entre Trump y Mohammed bin Salman. Hay muchas informaciones que van a salir de Trump con Mohammed bin Zayed de los Emiratos. Hay mucha cosa que cortar en este aspecto. ¿Por qué Trump con su política de tapar a bin Salman en Arabia Saudí con el asesinato del periodista está tapándolo totalmente? Y los republicanos están en una situación muy delicada. Yo lo veo muy complicado que él siga adelante en su política.
Vostè diu això, però això potser va una mica més enllà de l'impeachment. És a dir, que Trump no ho té massa bé per ser reelegit, segons vostè.
No? Seguro. Y no sé cómo van a acabar esto, ¿eh? Los republicanos en el Senado...
El que passa és que, com deia el senyor Golovín, pot donar-li ales la mateixa destitució.
Sí, hay muchísimas posibilidades. ¿Por qué? Porque ven, si no lo van a quitar del medio, hay elecciones dentro de poco.
Desde un año.
Y los demócratas están jugando muchísimo. Entonces es preferible quitarlo del medio, nombrar un presidente hasta las elecciones y empezar a trabajar para las próximas elecciones. Yo lo veo de esta manera, ¿por qué no?
Senyor Verdaguer.
Bueno, és el que ha dit Salvador.
Trump no sorprèn ningú.
No, és el que ha dit Salvador abans. És que el Trump és un animal polític, és una bèstia, és un home de negocis.
Un financer, un empresari.
Un financer que té uns... amb no masses escrúpols, per això ha pujat, per això ha guanyat tants diners, per això està on està. Llavors, ell sap moure's perfectament. L'espismen aquest jo crec que no progressarà per res. I aquest home, en el fons, fa i desfà el que vol. Presideix el país més poderós del món i encara exerceix com el que és.
Com a empresari. El que passa és que hi havia ja fa 4 anys gairebé, o fa 3 anys, quan va ser elegit, dubtes sobre la capacitat d'adaptació que podria tenir un home com ell, molt conegut en l'empresariat nord-americà, sent president dels Estats Units. No sé si això s'està produint bé o precisament per la legislació, que és implacable de vegades davant alguns comportaments, pot acabar malament, no sé.
Sí, també, veure. Sí. No, també és molt conegut a reality shows, que a vegades ens n'oblidem.
Sí, sí. Perdó, Salvador. Sí. És un home que va arribar a la presidència ja amb 70 anys, ara en té 73, em sembla. Sí.
No, bueno, a part de l'edat, que és important, i que, bueno, doncs merma facultats i, sens dubte, vull dir, 4 anys més, doncs merma més facultats i tal. A part d'això, diríem, el tema de Trump va més enllà de tot això, no? Perquè, anem a veure, tot l'empresariat mundial, que no és, no, el món no és Estats Units, no comença ni s'acaba amb Estats Units, cosa que sí pensa Trump, que comença i s'acaba als Estats Units. El món empresarial mundial està molt neguitós, perquè no hi ha estabilitat. No hi ha tranquil·litat, no? Ni en l'àmbit comercial, ni en l'àmbit de les transaccions de divises, ni en l'àmbit... Llavors, doncs, tot això, a veure, crea malestar. Jo crec que en aquests moments, en el món, potser dins dels Estats Units, serà reelegit, no? Però en el món crea un malestar. Per què? Perquè doncs, bueno, no hi ha estabilitat. I tots aquests temes de ara anuncia no sé què, després fa un tuit sobre no sé quantos, després diu l'altre que no sé... Després destitueix, no sé, el seu jefe de seguretat, el seu assessor de seguretat, ja l'ha destituït 4 o 5 vegades. I, escolta, tot això genera... veure, la gent diu, bueno, escolta, on tinc que invertir, què és el que tinc que fer, com ho tinc que deixar, després el Brexit, després el no sé què... Tot això genera un malestar general.
Una inestabilitat.
La inestabilitat.
Sí.
I això, pel món econòmic, és molt dolent.
Em sembla que, a més, ha fet una cosa en aquests 3 anys que no té gairebé precedents als Estats Units, que és destituir el secretari d'Estat i canviar-lo al poc temps d'iniciar el mandat, que també és una cosa que potser ha passat més inadvertida, però és important, també. Sí, sí. Amb Mike Pompeo, el nou...
assessor de seguretat, que és una persona clau.
També és important, sí.
Doncs l'ha destituït 4 vegades, me sembla, no?
Sí, sí, sí.
Són 4, sí.
Però en el cas del secretari d'Estat és un home de més projecció pública.
Sí.
És gairebé com un primer ministre dels Estats Units.
Sí, sí, sí.
El ministre d'Afers Estrangers, però amb molta rellevància. Sí.
Jo volia comentar també amb això de... Realment és el país més poderós i ell mana. Avui he anat a la Caixa i llavors em deia el de la Caixa, pensa que la Caixa estem cancel·lant totes les comptes dels clients xinos que tenim. Perquè arrel de tot això del Trump i...
La guerra comercial.
La guerra comercial, perquè si no podem ser sancionats. O sigui, és el poder que té Estats Units. És brutal.
Sí, 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 no té molt de poder. Però, a veure, aquest poder també té uns límits, eh? No, no és que tot...
No ho podrà fer tot, exacte.
No, però al final també el que passa és que això és una mica com, encara que el món no agradi gaire Donald Trump, al final és com les eleccions al Barça, no? Vull dir que tothom opina, però qui escull i vota són els socis del Barça. I al final l'estat, el president, encara que tingui el poder aquest que comentem, acaba tenint la seva reelecció, la seva nominació depèn d'una població molt concreta que representa una població molt petita de la població mundial, i que al final són els que tenen el dret a escollir aquella persona.
És així.
Per tant, al final...
Però aquests lobbies també que ajuden a les eleccions del president dels Estats Units són lobbies que tenen interessos per tot el món, eh? O sigui, per tant... a veure, no es pot jugar massa tampoc amb... Per exemple, jugar amb la NATO i els pactes que té Estats Units amb els pactes amb el Sud-Pacífic o... per exemple, amb altres, amb Europa, i etc. Això no es pot jugar amb aquestes coses,
clar,
no?
Sí. Parlava vostè de converses que li han enxampat, per dir-ho així, sobretot aquesta d'Ucraïna que comentàvem, que és la que ha motivat la destitució.
Jo creo que lo que dice el
Salvador,
la economía mundial no puede estar de esta manera entre altas y bajas. Yo creo que necesita estabilidad. Y no es el jugador único en el mundo ahora, Estados Unidos. Hay otros jugadores, China, Europa. Entonces, tarde o temprano, Estados Unidos se tiene que... Y los empresarios americanos saben, si entran en este juego, los aranceles de otros países se van a... Y las multinacionales lo van a pagar allí. Uh-huh. Por esto, la política que está llevando a cabo, yo creo que no es beneficiada para las empresas americanas.
Sí, sí. És que hi ha moltes empreses americanes que tenen, que estan afincades en molts altres països. Sí, que, això és un... Té dues cares, això, no?
Sí, sí. Bé, avui compartim el nostre col·loqui des del Mirador de l'Actualitat amb el periodista Salvador Aragonès, amb l'advocat i escriptor Jordi Verdaguer, amb el president d'Amics de Palestina a Barcelona, Mohamed Said, i amb l'analista internacional Alexander Golovin. Parlem de Donald Trump i del procés de destitució, que ara s'ha començat a posar en marxa, però no ha començat formalment, oi? Tècnicament no ha començat encara.
Bueno, ara és el moment en què el Congrés dels Diputats, o sigui...
La Cambra de Representants.
La Cambra de Representants està recollint les dades, que està com a jutge, diríem, instructor, s'està recollint les dades, que si veu suficient, doncs llavors ho posarà al ple i el ple decidirà si passa al Senat.
Fins que la Cambra de Representants no voti per majoria simple, amb el 51% dels vots que sí, diguem que hi ha motius per investigar, l'impeachment com a tal formalment no comença. Comença el moment que la Cambra de Representants decideix que...
Però no lo veis en las imágenes, últimamente está muy alterado, muy nervioso. ¿Por qué? Porque saltar ayer que China que tiene que investigar, yo creo que él por dentro sabe que la cosa que no...
Que pinta malament.
Que pinta mal y pueden salir muchísimas cosas.
Però pinta malament perquè li pot costar això la reelecció d'aquí un any o per la mateixa destitució?
Por la misma la sustitución.
Sí, sí,
yo estoy
usted
seguro.
Creu que sí, que
yo lo veo.
Veia diferències entre
vostès. Yo lo veo que no Está entrando en una manera, no es el Trump hace un mes, humano, no. Lleva una semana de una manera muy alterado.
Muy agitado.
A nivel de prensa, a nivel de Twitter, a nivel de todo lo que él maneja en este aspecto. Uh-huh. Y la cuestión que yo para mí, Clinton, la destrucción de Clinton era por una falda. Però la de Trump, no per la seguretat nacional, sí, està en juego.
Sens dubte que sí. El que passa és que en el cas de Clinton també...
Per mentir...
Exacte, per perjuri. L'acusaven, sí, d'haver mentit sota jurament en el cas.
Yeah.
No pel fet de les faldilles només...
Però la seguretat nacional en Estados Unidos és més important en aquest aspecte. Bé. Que està jugant moltíssim.
Difícil comparar, no?, els dos casos, però en tot cas Trump està donant com una actitud molt desafiant que potser Clinton no va tenir fa més de 20 anys quan...
No ha tingut cap president, jo crec, no vull dir, l'actitud que té Trump, vull dir, no ha tingut cap altre, sí, vull dir, és una cosa molt particular.
A l'opinió pública nord-americana, sobretot vostè, senyor Golovin, però els altres també, que a vegades per coses de la tecnologia s'hi relaciona, hi ha sensació que Trump pot veure's molt perjudicat per aquest procés, tant si el guanya com si no?
Clar, és que el problema és, i és una de les raons per les quals Trump va guanyar les passades eleccions i ningú es pensava que podria passar, és que els mitjans de comunicació no acaben de representar una part important de la població nord-americana.
Tot i que majoritàriament estaven molt contra ell, molt a favor, clar, de Hillary Clinton.
Estan molt en contra de Trump, però clar, ells representen, és el país dividit en dos entre les dues costes i el centre del país. Per tant, i els mitjans de comunicació doncs, sempre s'ubiquen a les costes, les persones que en formen part s'ubiquen a les costes, i la gent del centre queda una mica com desprotegida en aquest sentit, o poc representada, i llavors... mirant els canals grans de televisió o mitjans de comunicació no acabes de trobar, diguem, el que vindria a ser una opinió objectiva el que pot passar. Però el que sí que podem veure és com funciona a nivell dels anuncis que està posant la campanya Trump, si està tenint els suports que toca, si està recaptant els diners que toca, i ho està fent d'una forma espectacular. I, per tant, jo crec que si passa no serà cap drama, i al revés, que el pot ajudar perfectament a la possible reelecció del 2020. Mm-hmm.
Bé, una preocupació que teníem ahir amb el tema de la guerra comercial, i passem a l'altra qüestió, amb Trump com a protagonista, per exemple, les exportacions catalanes d'oli, d'oliva, que es poden veure molt perjudicades, i altres fonts d'ingressos importants per a l'economia catalana, el vi, la carn, el formatge...
Sí, sí.
I...
Bueno, això es té que negociar encara, eh? Vull dir, no...
Sí, la Unió Europea ha dit clarament que Trump no té l'última paraula, diguéssim.
Sí, 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 no està fet. Però, bueno, de totes maneres, doncs, totes aquestes amenaces, com deia abans, vull dir, és terrible per les empreses.
Els aranzels, no? És una paraula que sona molt últimament. Els aranzels, sí, com a multa, no?
Perquè vivim dins Europa i vivim en un espai sense aranzels, diríem, dins el continent europeu, no? Però evidentment, és preocupant. O sigui, que un dia t'aixequis i diguin, escolta'm, demà la carn de porc et costarà un 25% més. Ho dius a l'empresari que exporta als Estats Units, doncs això és tremendo. O dir l'altre que... O, ei, l'exportació de cotxes, que és molt important també, perquè aquí exportem molts cotxes als Estats Units.
Les bebides, la Coca-Cola, los
tabacos, tabaco,
todo esto. Això són multinacionales americanes.
La Seat, la Nissan, aquestes són... I llavors, doncs, tot això, a veure, pega fort, I que això és terrible. Ara, no com ha dit avui Televisió Espanyola, que això augmentarà els preus aquí a Espanya, en absolut,
No, vostè no s'ho creu,
si sobra producte, no és que augmenti el preu quan sobra el producte, però, si quan falta producte, sí que augmenta el preu.
Quan hi ha més demanda, en qualsevol cas,
Exacte.
Sí. Bé, algun comentari més sobre aquesta guerra, també amb Europa, ja no és només amb la Xina.
Jo penso que és un home molt vanitós, molt pagat de si mateix, i per l'impeachment aquest no l'agafaran, però jo crec que a la llarga aquest home la cagarà, i la cagarà fort. És el que penso, perquè quan hi ha tanta vanitat, al final ells mateixos s'enfonsen ells mateixos.
La pregunta del milió és doble avui. Si se'n sortirà amb la destitució i si serà reelegit d'aquí un any, que em sembla que molts ja tenen la mirada posada en això. Difícil contestar això, a cap de les dues.
Això és difícil saber... És important el que ha dit l'Alexandre, que el tema és que ell ha recaptat molts diners, molts, Clar, les campanyes es fan amb molts diners.
Sí, sí.
És dir, tot
i a més allà es fa amb transparència, es diu quan s'han gastat...
Tan personalista, eh? I tan... Té un ego que no hi cap... quasi el món, no?
No hi cap.
Doncs llavors, clar, vull dir, després aquests diners no sé si li serviran per fer grans coses, no?, de guanyar la campanya.
Jo també lo pienso de l'altra manera, que puede ser los republicanos apoyan la destitución de Trump,
sí, Landa,
para
en el Senado,
en las elecciones, que ellos, por la coherencia política, por la seguridad nacional de Estados Unidos, lo han quitado del medio para que el pueblo americano vuelva a votar a otro republicano.
Podrían votar un otro candidato.
Es una jugada...
Sí, poden, però jo realment crec que això no passarà, perquè vull dir, és que el Partit Republicà està a uns nivells de recaptació espectacular i l'equip de campanya de Trump i del Partit Republicà, el Comitè Nacional del Partit Republicà, estan treballant de forma conjunta, però vull dir...
Hi ha una tradició en els dos partits grans als Estats Units que el president... que ha estat 4 anys, si es vol presentar...
No sempre,
a vegades el fan fora.
De fet, el que està passant és que hi ha hagut candidats que s'han presentat a les primàries republicanes, candidats petits, però que bueno, podrien anar fent debats amb ell, sí, i podrien arribar a aconseguir alguna cosa, però el partit, diguem-ne, el Comitè Nacional Republicà, que vindria a ser l'òrgan de direcció del partit, està suprimint les primàries de segons quins estats claus perquè Trump pugui ser tornar... no hagi de passar per unes primàries o només per aquelles que, diguem-ne, no suposen un problema per tornar a ser escollit.
I això que Trump no generava gaire cohesió interna precisament en el seu partit, va guanyar pràcticament contra el partit mateix, és curiós. Bé, passa ja 1:45, hem de fer l'habitual pausa a aquesta hora. Recordem que en el col·loqui ens acompanyen el president d'Amics de Palestina, Mohamed Said, l'escriptor Jordi Verdaguer, l'analista polític internacional Alexander Golovin i el periodista Salvador Aragonès. Tornem de seguida amb la notícia curiosa i l'última roda d'intervencions.
Ràdio Estel.
Vic 98.4. Ràdio Estel. 25 anys amb tu. Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 8826 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresol segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. Somies amb un viatge ideal per tu? Al Corte Inglés el tenim. Obre els ulls i descobreix viatges fets pel cor i l'esperit. Extremadura, Andorra i Lourdes, Lisboa, Fàtima i Oporto, Terra Santa, Turquia, Armènia, Polònia i molts més. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Al Corte Inglés tenim el teu viatge. Recorda, 93 363 57 60.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Col·loqui, ja passen 3 minuts i mig de 6:45. Recordem que ens acompanyen Mohamed Said, Jordi Verdaguer, Alexander Golovin i Salvador Aragonès. Donem pas ja al Rafa Sanahuja, el tenim a punjar amb la notícia curiosa d'avui sobre Donald Trump, potser. Rafa, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi. Bé, avui parlem d'aquest filó periodístic que és Donald Trump. Ja saps que m'agrada presentar curiositats sobre la vida dels protagonistes dels que parlem. És el que avui faré amb el bo del Trump. Però he de dir-te que donaria per un marató de miradors de l'actualitat. Aquest home és una curiositat amb potes. Endavant, coses curioses del senyor president de los Estados Unidos. Per exemple, no sé si sabeu que els pares de Donald Trump van tenir 5 fills, entre ells el mateix Trump, evidentment. Trump té 5 fills, també, i Donald Trump Jr., el fill de Trump, a la seva vegada, té 5 fills més. Ai, els 5, què voldrà dir? Quan tenia 13 anys, va ser enviat a una escola militar per millorar la seva disciplina. Va brillar com a atleta i estudiant allà. Una dada que segur que us imaginàveu. Té vodka. I no, no és el que sembla. Vull dir que té la seva pròpia marca de vodka, però diu que ell no pren ni una gota d'alcohol i que mai ho ha consumit, això diu ell. Té gairebé 53 milions de seguidors a Twitter, la qual cosa demostra la seva popularitat a les xarxes socials. A més, és un tuitero consumat. S'estima que escriu al voltant de 372 tuits al mes, una mitjana de 12 al dia. També té un estel al Passeig de la Fama de Hollywood i un joc de taula anomenat Trump the Game, que va treure als anys 80. Actualment, és una peça de col·leccionista, val 10 milions de dòlars, imagina't. Ha estat demandat, Donald Trump, atenció, 3.500 vegades. Impressionant. Contra ell, les demandes, o contra les seves companyies. També ha tingut problemes amb el Departament d'Impostos i Finances de Nova York, obtenint la negació de privilegis fiscals, ja que havia de tots els impostos, havia fet trampes. Una de les seves torres, la Trump Tower de Chicago, és l'edifici residencial, no d'empresa, sinó residencial, més alt del món, amb 98 pisos. El seu look va inspirar un pentinat per als meninos de la casa, per als gats. Les imatges es van fer virals. Forbes estima que el seu valor total de la seva fortuna és de 4,5 bilions amb B de dòlars. Imagina't, this is Donald Trump, un tipus senzill i molt tranquil.
Bé, això de senzill, Rafa, n'hauríem de parlar. Gràcies per la notícia curiosa d'avui. En tot cas, Donald Trump no deixa indiferent ningú. Això explica que hagi guanyat unes eleccions, tot i que van ser unes eleccions amb el peculiar sistema nord-americà, ara no recordarem, amb menys vot popular, però bé, és el sistema que hi ha, no?, amb els vots electorals que van aconseguir donar-li la presidència. Donald Trump fa molta feina, sí, això del Twitter. També sembla una mica com mal vist per la resta del món, no?, que governi des del Twitter. Dóna la sensació a vegades que governa des del Twitter, el seu país.
Sí, bueno, és la forma que té de comunicar-se. És el que comentàvem abans, la forma de comunicar-se amb els seus votants.
Avui és molt directe, amb el Twitter o les xarxes socials.
És a dir, ja no necessita l'intermediari, que ell considera que, diguem, li distorsiona el seu missatge, i per tant, quan tu el que vols enviar és un missatge a la persona que tu vols, de forma més directa que puguis, doncs, evidentment, sempre és millor. I, per tant, aquí Trump, doncs, simplement fa el que li sembla que li funciona més per guanyar les eleccions i, efectivament, li va funcionar. O sigui que no té cap al·licient per deixar de fer-ho.
Potser entrant en una dimensió moral, tot això que fa, suposades converses, acusacions de deslleialtat al propi país o fins i tot de traïció... clar, aquí sabem com és ell, però no s'hi val tot per aconseguir els propis objectius. Tampoc en el món de l'empresa, perquè no ho podem justificar dient que és un empresari i que els empresaris són més agressius. No.
Trump també ens dona la impressió d'aquests països sud-americans, els dirigents dels països sud-americans, a vegades sembla mentida, però el Trump ens recorda una mica un dirigent d'un país.
Sí, que han estat com presidents empresaris, no? És a dir, no. I fins i tot alguns han tingut derives dictatorials, ho hem de dir. No vol dir que passi el mateix amb Trump, però...
Però està la idea d'aquest que el dirigent ha de ser un macho i llavors veus que té una dona jove i sí. Com es comporta aquesta forma tan autoritària de fer... A vegades se'n recorda, vull dir, potser als Estats Units està implantant una forma de fer que ve del sud de Sud-amèrica, vull dir, sembla mentida, però no té res a veure amb aquesta idea de l'anglosaxó mesurat i
bueno, a més, sembla sí. Que per ell no compti gaire això sí. De la imatge, perquè a vegades té fins i tot desencontres amb la seva dona en públic i no li fa res, passa bé. Això, ho veuen les càmeres. I... Bé, en fi, sí. Coses que fan pensar que no cuida la imatge, no? Opta per altres coses per guanyar popularitat, diguéssim. Bé, més coses sobre Trump i la dimensió moral que dèiem, sí. Si volen, ens queda
de dimensió moral el Trump, diria, molt, molt baixeta. Per no dir zero, eh? Perquè realment, tant en la seva vida personal com en els seus negocis, com en la seva política, Jo crec que aquí la moral... No sé si la moral islàmica l'acceptaria, però vull dir, la moral cristiana, des de luego que no.
Yo lo veo, lo que estáis comentando, tiene una moral cero. Lo que nunca he visto un líder político a nivel mundial coloca a su hija, su yerno y toda su familia en puestos de...
De la Casa Blanca.
De
sí,
la Casa Blanca. Eso sí, es sí. Una imagen... de ética i de moral no tiene nada.
Però no, això només no... és un exemple, potser n'hi hauria molts més. No?
Cosa que no pot fer una alcaldessa de no sé on, de Madrid.
Ah, sí,
no?
Quan passa això aquí, o quan algun, en temps del tripartit, algun conseller nomenava el seu germà per un alt càrrec, també ho veiem malament, no? En fi, sí, senyor
no, bueno, clar, és el que anava jo a dir, que, vull dir, sí que passa, però aquí a Barcelona, vull dir, podria ser un exemple de que la Ada Colau sí que, o membres del Partit dels Comuns sí que han posat familiars seus o...